hem de tindre en compte el context actual, que també ha canviat. Tenim la guerra d'Ucraïna, que també ens està fent replantejar moltes coses, a nivell energètic, per exemple, a nivell de, bueno, de comercial, també, a nivell de subministres. I la nostra posició és esta, retornar a la neutralitat. Què passa? És una posició en la qual la ONU, en aquests 50 anys que va el conflicte, tampoc s'ha mogut gaire. És a dir, no ha anat molt més enllà de dir que el conflicte s'ha de solucionar en un referèndum d'autodeterminació, que en el fons és algo que han d'acabar acordant Marroc i el Sàhara Occidental. Llavors, des d'aquí, en aquesta moció que surt ara, i ho diu des del principi, no? Des de que ha sortit, no? Arran d'aquesta posició adoptada pel govern d'Espanya ara fa poc, doncs, bueno, se mos demana posicionar-nos de part, no? De part directa del Sàhara Occidental, demanant directament aquest referèndum. Creiem que és una posició que no ens pertoca. O sigui, la nostra posició hauria de ser recolzar la ONU i les seues resolucions. Esperem això. Per això, nosaltres ens abstindrem en la votació d'aquesta moció. Senzillament. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Codorniu.
Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i gent que ens escolteu. Bé, el canvi de posicionament del govern espanyol envers el conflicte del Sàhara Occidental, des del nostre grup municipal considerem que primer no ens ha d'estranyar. És conegut, demostrat i contrastat de primera mà pel poble català el molt que li agraden a l'estat espanyol els referèndums d'autodeterminació. Dic estat perquè tant és si el govern és de dretes com el govern més progressista que ha tingut un cas a Espanya, tots tenen en comú la defensa d'Espanya. I sent així, com volen que defensin un referèndum d'autodeterminació en un altre país? De cap de les maneres. Però estem segurs que l'autonomia que ara recolzen no significa el mateix aquí, gràcies a Déu, que en una dictadura com ho és el Marroc. Per tant, considerem que és vital que el poble saharaui, perdone, però la parauleta del seu, saharaui, com tots els pobles que ho desitgen, puguen decidir el seu futur mitjançant un referèndum d'autodeterminació. Per altra banda, el canvi de criteri amaga, sense cap dubte, una necessitat del control de la immigració. I és preocupant, molt preocupant, que els països del primer món, i no dic Espanya, perquè són molts els països que ho fan, deleguin la política d'immigració en els països fronterers, que moltes vegades són dictadures on normalment es vulneren els drets humans, fent més greu, si és possible, la pena i la dificultat d'aquelles persones que bé, per la guerra o per la fam, tenen que abandonar la seva terra. I per aquest motiu fem nostra aquesta declaració i, com no pot ser d'altra manera, votarem a favor. Res més. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Hurtado.
Gràcies, senyor alcalde, regidors i públic que ens escolta. Des de Movem també ens ha sobtat, no? Primer remarcar que aquesta declaració ens hem adherit, però puntualitzant que més que demanar al govern de l'estat espanyol, diguéssim, perquè la decisió ha sigut, diguéssim, de Pedro Sánchez de fer este gir imprudent sense consultar els altres grups polítics i també incoherent pel que pensa gran part de la societat. La causa saharaui no és sols una causa justa, sinó que també està emparada pel dret internacional dels drets humans i per resolucions de les Nacions Unides. El Partit Socialista en més d'una setmana ha vulnerat dues resolucions de les Nacions Unides. Una per la tema d'investigar causes franquistes i l'altra sobre la relativa al Sàhara. Canviar una postura històrica d'Espanya fent costat d'un règim autoritari, que no ens hem de deixar de recordar que aquest règim fa poques setmanes no va votar la resolució de la ONU que condemnava la invasió del senyor Putin. La prioritat és en una conjuntura de crisi social i econòmica a causa de la guerra d'Ucraïna és oferir respostes tangibles per a protegir els ciutadans, protegir l'ocupació, baixar la factura de la llum, posicionar-nos clarament en el dret internacional. En els temps actuals no són propicis per a aventures geopolítiques perilloses i irresponsables. Espanya ha de tornar a la postura que ha mantingut els últims 40 anys, donar suport al procés de negociació i diàleg impulsat per les Nacions Unides, mantenir-se fidel als drets humans i no moure's de les resolucions internacionals com les de les Nacions Unides que permeten l'autodeterminació del poble saharaui o qualsevol solució que accepti legítimament el poble saharaui. El Marroc porta anys de pressió diplomàtica perquè els països donin suport al seu pla d'autonomia del 2007, que no salvaguarda la integritat, sobirania i autodeterminació del poble saharaui. Tots hem vist les imatges de les fronteres, la pressió que el règim marroquí genera enviant els seus propis ciutadans a la frontera amb Espanya. Aquest pla d'autonomia del 2007, proposat pel règim marroquí, no és seriós, creïble ni realista. No solucionaria un problema llarg en el temps, ni asseguraria drets, determinació, democràcia ni llibertats per al poble saharaui. En moments de dificultat, la gent ens demana dues coses, coherència i certeses, i nosaltres hem de ser capaços de donar estabilitat a la nostra ciutadania en moments d'incertesa, no afegir inquietuds innecessàries. El nostre país té una responsabilitat envers el poble saharaui i una obligació de seguretat amb el poble de Catalunya. I es podem aconseguir totes dues coses respectant el que diu les Nacions Unides i centrar-nos en pal·liar les conseqüències de la invasió d'Ucraïna. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Uller.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, tot el que és geopolítica és distret i difícil. I el tema del Sàhara, bueno, és geopolítica i per tant s'ha de veure per què surt una mica tota la polèmica aquesta del Sàhara, del famós Sàhara, i què ha passat en aquests últims dies en la proposta del PSOE, en este cas com a partit del govern. Bueno, tot té un perquè. El perquè arranca en les descolonitzacions que es produeixen a l'Àfrica a partir dels anys 60, del 1960, i ara s'imaginen vostès que en la descolonització francesa el Marroc i Algèria haguessin passat, per exemple, jo que sé, a mans de Líbia, perquè en aquest cas França hagués decidit per A, per B o per C lliurar estos països que ara són països a un altre país? S'ho plantegen això? A què sembla impensable? Però això és el que va fer Espanya. Espanya el 75, quan fa la descolonització del Sàhara, en lloc d'agafar i promoure que sigui un estat independent, va i el dona al Marroc. Més xulos que ningú. Claro, quan un país, en este cas, se descolonitza, vol constituir-se com a país, com ha passat en el 90% dels territoris africans. Que això no vol dir que siguin les fronteres naturals, les descolonitzacions. Les descolonitzacions, les fronteres les marquen els colonitzadors. Bueno, però en el cas del Sàhara, en este cas, en el moment que es fa la descolonització, en lloc de deixar-ho com un estat independent, ho cedeix al Marroc. I aquí comença el conflicte. Un conflicte que ha vingut llastrat i ha vingut, bueno, que ve des de llavors, des del 75, per tant són 47 anys, si mal no m'equivoco, i que han sigut 47 anys de problemes, de guerres contínues, i on, en este cas Catalunya, sempre ha sigut una terra d'acollida, sobretot per aquests xiquets del Sàhara, que patien molts de problemes, sobretot de vista. No sé si vostès se'n recorden, als anys 90 i començaments de la dècada de l'any 2000, que a Croquetes, per exemple, hi havia xiquets del Sàhara que venien justament en això. Per tant, Catalunya, des del punt de vista, sempre ha sigut un territori d'acollida. Clar, i en això, en respecte al Sàhara, Marroc sempre ha utilitzat una política de confrontació. De confrontació, sobretot de cara cap a Europa i sobretot de cara cap a en aquells país que té frontera des del punt de vista europeu, que és l'estat espanyol. Clar, i com ha pressionat? Home, té diferents maneres de pressionar. Una era, no sé si se'n recorden, als anys 90, amb el tema de la pesca, dels bancs de pesca que hi havia per la zona que hi ha davant del Sàhara i concretament compartint aigües territorials amb Canàries, que a base de diners que va haver de donar, en aquest cas la Unió Europea, per a que els faenadors, de pesca, sobretot de pesca andalusos, poguessin anar a pescar a la zona de Canàries, perquè si no s'acabava la pesca a nivell de l'Estat, del sud de l'Estat. I la Unió Europea i l'Estat espanyol van pagar, i no pocs diners per a això. Barata, sobre el tema del Sàhara, sempre ha sigut un tema latent i no s'ha dit mai res més. Últimament, com en el tema de la pesca ja no surt tant, ara és el tema de la immigració. Que en aquest cas Marroc sempre ha aprisionat respecte a la Unió Europea per A, per B, per C o per D. Però el problema el continua tenint l'Estat espanyol, sobretot a les fronteres de Ceuta i Melilla. No? Que quan en aquest cas en Marroc per A, per B o per C vol diners o vol alguna cosa, obre la aixeta i els amolla. Bueno, l'Estat espanyol, per tant, s'ha trobat sempre entre l'espasa i la paret. I què ens han trobat? Per exemple, fa 3 anys, no sé si se'n recorden, d'aquella vinguda de menors no acompanyats, no? Els famosos MENA, que el Marroc els anava enviant, no? Els anava enviant, 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 i l'Estat espanyol ja en començava a tindre bastants. Concretament, aquí a Terres de l'Ebre en teníem bastants i molts. No sé si saben encara que hi ha encara cases d'acollida per a aquests xavals. No? Bueno, se va arribar en aquest cas a un acord entre el Marroc i la Unió Europea de 150 milions d'euros per al Marroc per a que fes de pareixen a aquests nois que no vinguessin a Europa. Potser ara n'han digut tindre prou i han demanat alguna altra cosa. Què ha passat al final? Que l'Estat espanyol, pel seu compte, contravenint la normativa de la ONU que diu que s'ha de fer per A, per B, per C o per D, un referèndum d'autodeterminació de la mateixa manera que es van descolonitzar totes aquelles colònies i països africans, Espanya se'l salta a la torera i decideix, en Espanya, més que res, el PSOE, de manera o altra, decideix desvincular-se i en el Marroc fer pleitesia al Mohamed VI i dir-li que accepta un estatut d'autonomia. I això és nou? No, no és nou. Això no s'ho inventa el senyor Pedro Sánchez. Això ho diu el Trump fa 5 o 6 anys. Per tant, és una proposta americana. Clar, què ens trobem? Mostrarem que el trumpisme entra a les portes del PSOE, en la qual accepta aquestes condicions i les planteja al Marroc. Quina contrapartida hi haurà? No ho sé, ja ho veurem. Però sí que observem una altra contrapartida de part d'Algèria. En aquest cas, Algèria, que és soci i amic, amic de país, com a país del Sàhara, en la qual durant aquests 47 anys ha estat acollint a tota la diàspora saharaui, decidís que, home, si Espanya contravé tot el que és la política internacional, diu, pues ara ho pagaràs. I com ho pagaràs? Home, què gasta Espanya d'Algèria? Gas. I què ens trobem? Que Algèria li diu a Espanya fa 2 setmanes, senyors, vostès que van pel seu compte pactant autonomies, allò que s'ha de pactar referèndums d'autodeterminació, pues ara veuran la contrapartida que és anem a revisar els preus del gas. I per tant, aquella decisió irresponsable del senyor González, del senyor Pedro Sánchez, ara ho haurem de pagar els contribuents en la factura del gas. Per tant, ole tu. Se carrega la conjuntura internacional i potser es carregarà també la butxaca dels contribuents. Per tant, bona feina. Per tant, des d'Esquerra Republicana el que diem és el següent. Estem d'acord perquè es faci un referèndum d'autodeterminació al Sàhara de la mateixa manera que totes aquelles colònies que estan sotmeses a països puguen fer els seus referèndums d'autodeterminació. I després la gent ja decidirà si sí o si no. Però no hi ha més legal i cosa més democràtica que votar. Per tant, ens reafirmem en que es continue tirant endavant la resolució de l'ONU per a que el poble del Sàhara decidisca d'una manera clara, transparent i no intervencionista del Marroc per a que pugui fer un referèndum d'autodeterminació. De la mateixa manera que el demanem, un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya, atenent que també el PSOE, que això sortirà un altre dia, com ha dit el senyor Llopis, en el tema de les mocions, i en parlarem, que serà la segona part del tema Pegasus. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Vots en contra? Abstencions? I vots a favor?
Vale, s'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem i Junts. I l'abstenció del Partit Socialista, el regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis.
Gràcies, secretària. Passaríem a l'àrea d'Hisenda i Dinamització Econòmica. El punt 4, que és aprovar si procedeix el reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2021. Si algú té alguna paraula, passem a votació. Vots en contra? Perdona.
És que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica, en sessió celebrada el 19 d'abril 2022, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 34.195 euros, d'acord amb el detall que figura a l'annex 1. Segon, autoritzar la imputació de les factures a les corresponents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal en vigor detallades a l'annex 1.
Gràcies, secretària, i perdona que sempre l'oblido. Ara sí, passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor?
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Passarem al següent punt, que és aprovar si procedeix la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 08/2022. Ara sí, secretària.
Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica en sessió celebrada el 19 d'abril 2022 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista i del regidor no escrit senyor Joaquim Llopis i l'abstenció de Movem i Junts, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present exercici per import de 375.650 euros, d'acord amb el document annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al butlletí oficial de la província. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les. Tercer, donar compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per fer les oportunes anotacions i assentaments.
Gràcies, secretària. Donem la paraula a la regidora de l'àrea, senyora Tere Moreso.
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El que portem a aprovació en aquest punt de l'ordre del dia és l'aprovació d'una modificació pressupostària per un import total de 375.650 euros, en la que o bé ampliem partides ja existents o bé creem partides noves que no teníem. Poder dotar de consignació aquesta modificació pressupostària ha estat possible gràcies al romanent de tesoreria o superàvit, que surt de la liquidació del pressupost del 2021. Als informes de la liquidació apareixen un seguit d'indicadors que reflexen una molt bona salut financera de l'Ajuntament de Roquetes, que ens permeten presentar aquesta proposta avui al ple. Així, entre aquests paràmetres n'apareix un de molt important, que és el romanent de tesoreria o superàvit, xifrat en 1.165.267 en 26 euros. I són fons que poden ser alliberats i es poden destinar a fer inversions o actuacions al municipi. Aquesta modificació suposa, doncs, que projectes que no disposàvem de pressupost per dur-lo a terme aquest any puguin disposar de partida, per tal de començar la seva tramitació corresponent i els processos administratius que corresponguen en cada cas. Ara cediré la paraula al senyor alcalde, que us farà una explicació de les partides que contenen aquesta modificació. Gràcies.
Gràcies, regidora. Només per a fer un petit resum de les modificacions que es porten avui, destacar, entre altres coses, que és la construcció d'una nova porta al cementeri, que és per a poder instal·lar dins dos contenedors per a totes les restes que es produeixen al cementeri i una fàcil extracció i evitar així tindre que cremar les mateixes restes a la mateixa instal·lació. Després està la construcció d'un nou pipicant a l'Hort de Crueix, l'adquisició d'una carreta per als hereus de festes majors, la construcció del mur del camp de gespa que els aiguats del novembre van derrumbar, la part que feia falta d'una subvenció que ens arriba de la Diputació de Tarragona per a l'enllumenat enllumenat LED i nou formigonat del camp de gespa artificial, la construcció del nou pont de Baix, del camí del mig, l'ampliació del pont de Pandorga, l'adquisició de pantalles LED a la via urbana, una Roquetes i una Raval de Cristo per a poder penjar allí tota la informació del municipi, el suplement d'una subvenció que ens arriba de l'ACA molt important, que és la millora del sistema de filtració del dipòsit d'aigua potable de Pilans. Incrementem també la partida del Pla Local de Joventut i com tots els anys, i esperem que sigui esta l'única i no en tinguéssim que fer més, la partida de conservació de camins. Com ja ha dit la regidora, és una modificació pressupostària per un import de 375.650 €, molt important, i que esperem que rebre el suport de la resta de partits. Obriríem un torn de paraula. Senyor Llopis.
Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Com no, esta moció s'ha d'aprovar por cojones, no? Tot el que sigui beneficiós per al nostre ajuntament, i com vostè, senyor alcalde, ha llegit, tot el que aquí està present, és important per a la nostra ciutat, és beneficiós, i de tot això se'n beneficiarà la nostra gent de Roquetes, no? O sigui, s'ha d'aprovar, i Ximo Llopis dona suport. A favor.
Moltes gràcies. Senyor Codorniu.
Gràcies, senyor alcalde, simplement per a donar l'explicació del nostre canvi de sentit de vot. Donat que a la comissió vam votar abstenció, però bueno, hem valorat totes les partides i considerem que en la seva immensa majoria estan ajustades i que són positives, com ja hem dit. Però bueno, després de la seva falca publicitària, sí que també voldríem dir que això ho farà l'Ajuntament de Roquetes. L'Ajuntament de Roquetes som tots. Per tant, també ens agradaria, com a oposició, i donat que vostès no tenen majoria absoluta i ens demanen que els votem a favor, i els votarem a favor quan les coses són positives, que quan hi ha un romanent d'1.200.000 € com ha dit la regidora, doncs abans d'arribar a aquest punt potser tinguessin en compte altres propostes que els podríem fer des dels nostres grups, i no tirar pel camí del mig. Ben apropiada és la frase, perquè també hi ha una partida per arreglar el pont del camí del mig, i escoltar una miqueta més a la resta, que en definitiva conformem part d'aquest ajuntament i la majoria dels regidors que se senten en aquesta taula. Res més, pregar-li que el pròxim cop tingui a bé escoltar-nos. Res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidores i públic que ens acompanya des de casa. Bé, justificar el vot de Mamen Roquetes, en quant a les comissions vam votar en abstenció i canviarem el vot per votar a favor, perquè a les comissions va ser on vam poder rebre la informació i poder valorar posteriorment les actuacions que es van explicar en aquella comissió. I una vegada valorades, considerem que hi ha diferents actuacions, les quals són recollides pels diferents grups municipals i que ens afecta a nosaltres des de Movem Roquetes, i considerem que són apropiades d'aplicar els pressupostos. Volem destacar de les actuacions que ha dit el senyor alcalde la construcció d'un nou pipicant a l'Hort de Cruells. Sabem que al nostre municipi hi ha molta població canina, diguem, i que necessiten el seu espai perquè no ens embruten el resto de carrers. Recordar també aquí a la gent que té animals que intentem cuidar els carrers, que som de tots els que passem, i ja que s'han de fer els nous pipicants, doncs ja són bons espais per a poder soltar allà els animals i recollir allà les seves fentes. També destacar el nou pont de baix, del que diem del camí del mig. Ja fa temps que era necessari aquesta actuació i la considerem molt positiva. Per altra banda, també destacar l'ampliació de pressupost que es farà al Pla Local de Joventut. És una idea molt interessant per a potenciar el jovent del poble, reforçant ara que s'està acabant tot el tema de la pandèmia, del Covid, se torna a sortir, necessitem que els joves tornin a tindre actuacions i activitats. I per últim, com no, valorar l'ampliació de 50.000 € de la conservació de camins que sempre reclamem des de Movem Roquetes. Considerem que les diferents actuacions que aquí s'han portat a terme, aquestes ampliacions que se porten del pressupost i aquestes millores del pressupost, es considerem positives, per això que des de Movem Roquetes votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, i gràcies a tots els grups pel suport, i només fer un aclariment al senyor Codorniu, que si l'alcalde explica el motiu de les modificacions no és una falca de l'alcalde, simplement és donar informació a la ciutadania. Ara passarem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat de tots els membres.
Gràcies, secretària. Passaríem al sisè punt, que es dona compte de l'informe del resum anual sobre els resultats de control intern de l'Ajuntament de Roquetes, exercici 2021. Seguirem en donar compte de la Junta de Govern Local número 3/2022, de data 22 de març de 2022. Següent punt, es donar compte de la Junta de Govern Local número 4/2022, de data 29 de març de 2022. El següent punt es donar compte de la Junta de Govern Local número 5/2022, de data 5 d'abril de 2022. El desè punt es donar compte dels decrets d'alcaldia del número 401 al número 559 de 2022 i l'onzè punt és dació de comptes dels decrets de presidència del número 18 al número 30 de 2022. Mocions de control no consten en aquesta presidència i passaríem al torn d'obert de paraules. Senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. És una cosa sobre el plenari d'avui. Sí que ha sigut un plenari breu, però de vegades considero que n'hi ha punts que portem aquí al debat i que potser es podrien explicar més. És el cas d'avui, potser del cas del punt del número 4, que a les comissions es comenta, però potser el ple, que és el que segueix a la ciutadania, simplement poder fer algun comentari per explicar a la gent que és el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'exercici 2021, pues ajudaria a qui mos segueix a saber què estem votant els diferents grups. Com li han dit anteriorment, no considero que la gent faci falques publicitàries, sinó que se doni informació, ho veig molt positiu en què es pugui fer així. Llavors, demana això, que de cara endavant, quan hi hagi algun punt que s'hagi d'aprovar, donar una mínima informació per poder explicar a la ciutadania què és el que s'està votant. Simplement això, molt, molt senzill. Gràcies.
Moltes gràcies. També aquesta pregunta la que has pogut fer al moment de debatre el punt 4, i si la regidora de l'àrea vol explicar el que són els reconeixements extrajudicials de crèdits, és un moment. Senyora Moreso.
El que es porta sempre, que generalment tots els anys n'hi ha, a l'aprovació de reconeixement extrajudicial, són totes aquelles factures que arriben amb posterioritat al tancament de l'exercici. Llavors, l'Ajuntament sempre ha de reconèixer aquestes obligacions. Reconèixer l'obligació vol dir que el proveïdor pugui arribar a cobrar la factura. Per tant, és un tràmit necessari per a que aquests proveïdors puguin arribar a cobrar les seues feines.
Moltes gràcies, regidora. Algun prec o pregunta més? I sí que voldria aprofitar per a demanar disculpes per els problemes tècnics que hem tingut en l'emissió del ple en directe. Me consta que després ja s'ha pogut connectar. I per part nostra, res més. Moltes gràcies per l'assistència i ens veurem al següent ple. Moltes gràcies i bona tarda.